Són les 8 del matí.
Pren nota, l'agenda del dia.
Aquestes són les propostes que us fem avui diumenge 19 de juliol, 16è durant l'any. Doble activitat dins el 33è Festival de Música de Cantoni Gros a Vic, a l'Atlàntida. A 12:45, competició número 2 amb cors infantils fins a 40 veus i a 13:00, concert internacional infantil amb grups corals i de danses. Tot dins el Festival de Música de Cantoni Gros a partir de 12:45 d'aquest matí a l'Atlàntida de Vic. També us proposem una cita amb el gospel a Olot, concretament al Parc Nou, a les 5 d'aquesta tarda, tastet de gospel i altres cors de gospel actuaran sota la direcció de Guillem Prat amb un espectacle, evidentment, d'aquest gènere amb trobada de cors. A les 6 de la tarda, al Palau de la Música Catalana de Barcelona, actuació del Cor Jove de l'Orfeó Català i altres grups amb veus solistes sota la direcció d'Esteve Navona. Interpretaran Handel i Bach a les 6 de la tarda al Palau de la Música Catalana de Barcelona. I acabem proposant-vos un concert d'orgue a les 10 de la nit a la parròquia de Santa Maria de Cadaqués amb Modest Moreno, a les 10 de la nit a la parròquia de Santa Maria de Cadaqués.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. Si t'agrada la música del nostre país veí, aquest estiu, a partir del 6 de juliol, no et perdis el Boulevard de la Cançó Francesa. Cada diumenge a les 10 de la nit, França sonarà a Ràdio Estel. Recorda-ho, a partir del 6 de juliol.
Crucifixions al segle XXI. Així titula el seu article setmanal a Catalunya Cristiana el germà marista Lluís Serra. Expressa que qui no defensa totes les víctimes en realitat no en defensa cap, i afegeix que la tasca de lluitar a favor dels drets dels homes i les dones no admet pausa. Lluís Serra es refereix així al martiri que pateixen els cristians en molts països del món.
Aquest estiu, de dilluns a divendres a les 10 de la nit, grans històries. Diàlegs entre grans i petits de la mà de la Fundació Roca i Pi i dirigit i presentat per Oriol Casals. Grans històries a Ràdio Estel, de dilluns a divendres a les 10 de la nit. Aquest estiu, veu Ràdio Estel. A continuació, Ràdio Estel us ofereix una reemissió de Catalunya sense barreres. Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Hola, bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Iniciem una nova edició de Catalunya sense barreres, el programa que dona veu a les persones amb discapacitat i malaltia mental de Catalunya. Durant la següent hora d'antena us acompanyarem amb històries socials. La primera és la notícia de portada que ens explica la Montse Faus.
El sorteig de l'11 de l'11 de l'11 deixa a Catalunya 440.000 euros. El sorteig que tothom estava esperant també ha tocat a Catalunya, en total 440.000 euros. Un veí de Còrdoba ha guanyat la grossa, 11 milions d'euros amb una butlleta que només li va costar 6 euros. L'agent venedor de l'11, Rafael Garrido, és qui ha repartit el gran premi. Tres han estat els agents venedors de l'11 que han portat la sort a Barcelona. En Rafael Porras, amb el punt de venda al barri d'Horta, al Carmel, i la Maria Ramírez i l'Aurelio Rodríguez, que venen a diferents punts de Barcelona. Enguany, l'11 ja ha repartit 76 milions d'euros a Catalunya, entre ells dos cuponazos, un a Barcelona l'11 de juliol i l'altre el 7 de febrer a la Llagosta, premiats amb una grossa de 9 milions d'euros cadascú. I el premi extra d'estiu, que va repartir més de 27 milions d'euros a Cambrils, el major premi de la història de l'11 a Catalunya.
I com sempre diem, moltíssimes gràcies a totes les persones solidàries que ens ajuden a fer obra social comprant el cupó de l'11, i tant que sí. Avui és el dia en què la Toni Fernández de Cora ens porta una nova entitat a l'espai d'associacions i fundacions socials que fem a Catalunya sense barreres. Ens visita la Sílvia García, directora gerent de la Fundació Privada Tutelar, ACID, una entitat que atén persones amb intel·ligència límit. Més temes a l'espai de la Maria Assumpció Vilà, síndica de Greuges de Barcelona. Parlarem d'habitatges adaptats a persones amb mobilitat reduïda. Un tema que ha preparat amb molta cura, com sempre, la Maria Vilà. I per últim, en temps de tertúlia, les dones amb discapacitat i malaltia mental debatran sobre el seu atractiu. Realment el senten? Fins a quin punt la discapacitat acomplexa una dona? O més bé, tot això és un mite? A veure què ens diuen les nostres companyes de debat, que han vingut totes molt guapes, s'ha de dir, Vinga, salutacions del nostre tècnic habitual, Toni Huguet. Com sempre, al control de so, comencem. Primer de tot, la Carmina Coromina s'obre un nou capítol de la història, en aquesta ocasió dedicat al descobriment i l'evolució de la cirurgia de cataractes.
Bona tarda. Al Codi d'Hammurabi, del 1750 abans de Crist, apareixen els primers esments de cirurgia de catarata. Al segle VII abans de Crist es descriu la primera tècnica de cirurgia, anomenada reclinació del cristal·lí. El metge i filòsof Shushruta introduïa en l'ull una llanceta i amb un moviment s'enlailava el cristal·lí afectat i l'empenyia cap al vitri. Avui en dia segueix practicant aquesta tècnica en algunes regions d'Àfrica i Àsia. Al 1757 el cirurgià francès Jacques de Biel va introduir la tècnica intracapsular. El 1865 es va començar a utilitzar la tècnica extracapsular, en la qual es realitza una obertura del sac capsular i s'extreu el nucli sense fragmentar. Aquesta tècnica continua utilitzant-se avui en dia en catarates molt madures. El 1967, Charles Kellman va revolucionar la cirurgia de catarata amb la invenció de la facoemulsificació amb ultrasons. La última evolució s'ha produït el 2011 amb l'aplicació del làser en aquesta cirurgia. La nova tècnica aporta la seguretat, precisió i rapidesa del làser de femtosegons a la tècnica tradicional.
Sense barreres a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Anna Hernández. Esteu escoltant una reemissió de Catalunya sense barreres.
Doncs engeguem els continguts del programa. S'ha de dir que avui tenim un oient que ha vingut a veure Catalunya sense barreres a l'estudi. I hem pensat que al final del programa li farem dir unes cosetes, perquè ens fa una especial il·lusió. A veure què tal, quina és la diferència entre sentir el programa des de casa vostra, des del cotxe, i després venir un dia aquí a l'estudi, perquè són dos realitats molt i molt diferents. Saludem la nostra companya, Toni Fernández de Cora. Toni, què tal? Bona tarda, com estàs?
Hola. Hola, bona tarda, estic molt bé.
A mitjans de mes ja, no? Estem a meitat de mes ja.
Al mig clavat.
El temps passa volant.
És una barbaritat.
Molt bé. Tenim Espai d'Entitats, com cada tercer cap de setmana de mes. També toca el primer, i tant que sí. I avui ens acompanya als estudis la Sílvia García, que és directora gerent de la Fundació Tutelar Privada ACID. Què tal, Sílvia? Benvinguda.
Hola, gràcies.
Benvinguda. Vostès atenen persones amb intel·ligència límit.
Exacte. Nosaltres atenem el col·lectiu Nostra Atenció, són les persones amb intel·ligència límit, que són una població amb una discapacitat que està compresa entre el que és el retard mental lleuger i el que s'entén per normalitat, i a més tenen doncs algunes dificultats en l'adaptació als diferents àrees de la vida.
Clar, perquè quan sentim intel·ligència límit, és una expressió una mica que hi costa d'entendre.
Costa d'entendre, sí, perquè és una franja de població molt desconeguda, de dir, nosaltres sempre diem que són persones que es troben en terra de ningú i molt invisibles als ulls de la societat perquè no tenen trets físics, però sí que necessiten al llarg de la vida i en diferents graus d'intensitat suport i seguiment. I aquesta és la nostra funció, donar aquests suports i de fer aquest seguiment.
Doncs el col·lectiu de les persones amb intel·ligència límit és protagonista en els següents minuts del programa. Toni, fes-nos 5 cèntims de l'entitat, que avui descobrirem projectes, iniciatives, realitat diària, vaja.
Clar que sí. Mira, la CIT són dues entitats, l'associació i la Fundació Tutelar, totes dues sense ànim de lucre, evidentment, i amb un únic objectiu, és millorar la vida, la qualitat de vida de les persones amb intel·ligència límit mitjançant l'atenció integral. Avui, però, ens centrem en la Fundació, que neix a l'any 1998 com a resposta a les demandes de pares amoïnats pel futur dels seus fills. I llavors, Sílvia, a què es dedica una fundació tutelar com la vostra?
Doncs nosaltres ens dediquem a població que ha passat primer per un procés de modificació de la capacitat, un procés judicial, perquè s'entén que necessiten protecció jurídica que pot abarcar l'àrea personal o l'àrea personal i econòmica. Llavors ha finalitzat el procés d'incapacitació, encara que pensem que aquesta paraula l'hem d'anar a poc abandonant, però la nostra funció és, d'acord amb la sentència, donar el suport en les àrees que se'ns indiqui i ajudar la persona doncs, al seu dia a dia.
Llavors, com us organitzeu? Quins serveis, quines activitats porteu a terme des de la Fundació?
Des de la Fundació, nosaltres sempre és una atenció personalitzada, de dir, és una atenció sempre feta a mida, planificada, la metodologia és la planificació centrada en la persona i d'acord amb el seu projecte vital i els seus desitjos i les seves finalitats, ajudar-los a poder acompanyar-los en aquest procés vital, perquè sí que és cert que si bé es preveu la rehabilitació de la capacitat, també és cert que nosaltres acompanyarem al llarg de la vida la persona.
Clar, de fet, la Fundació neix davant de la inquietud de les famílies que es pregunten què passarà amb el meu fill o filla el dia de demà.
Exacte, de dir, els pares es troben molt amoïnats, trobem situacions on els pares realment estan molt angoixats perquè són conscients de que si ells no hi són, aquests suports que ells fan moltes vegades de forma informal, en un entorn de familiar, algú els haurà de fer. Llavors, aquesta responsabilitat no sempre es pot derivar o delegar en germans i o en familiars, o no hi ha ningú que es pugui fer càrrec, i els pares doncs cerquen entitats tutelars que puguem fer aquesta funció sense ànim de lucre.
Vosaltres, les persones que tuteleu, són sempre membres de l'associació? Són treballadors, socis?
No, la Fundació Tutelar, que són persones que estan protegides per nosaltres, alguns gaudeixen de serveis que dona l'associació, temes d'inserció laboral o temes d'habitatge, de l'àrea clínica, però actualment abarquem tot el territori de Catalunya i no tots estan rebent serveis de la nostra pròpia entitat, de dir, sinó que tenim amb persones en tots tipus de serveis.
Però com arriba a vosaltres una família que demana la tutela del fill o la filla a la vostra entitat?
La veritat és que nosaltres observem que les famílies a vegades fan encara avui un peregrinatge,
sí,
cercant l'entitat que pugui atendre un perfil de persona amb intel·ligència límit. La nostra tasca és enfortir la difusió de la nostra pròpia entitat per tal de que, bueno, les famílies que tinguin una persona amb intel·ligència límit ens puguin trobar fàcilment. Un cop ens troben, nosaltres establim un procés per valorar si realment és el perfil que nosaltres atenem, perquè el compromís de l'entitat és que si nosaltres fem una previsió de futur d'acceptar un càrrec, quan els pares no hi siguin, aquest compromís l'hem de complir, al marge de que hi siguem uns professionals o hi hagin uns patrons. Llavors, aquest compromís és el compromís de l'entitat d'atendre aquesta persona quan el jutge així ens ho requereixi i generalment perquè la família ja no hi és.
Quantes tuteles teniu actualment, Sílvia?
Actualment tenim 89 tuteles. Som una entitat encara mitja, però en constant creixement. Nosaltres estem creixent al voltant d'un 10% cada any, que signifiquen 10 o 12 persones.
Llavors, assumiu la tutela i a partir d'aquí, quina relació s'estableix entre la fundació, la persona tutelada, la família, en el seu cas?
Nosaltres, l'equip de la Fundació està format per un equip de l'àrea social, que són tots professionals, psicòlegs, treballadors socials, educadors, pedagogs, i després hi ha l'àrea econòmica i l'àrea jurídica, que s'encarreguen de temes molt importants, perquè el tema econòmic avui és un tema molt important, i gestionar prestacions, petites prestacions i fer-les arribar tot el mes és complicat, però qui rep l'atenció directa sempre són professionals de l'àrea social, que estableixen a poc un vincle de confiança amb la persona a tenir cura, i a partir d'allà s'estableix un pla de treball i es comença a treballar diferents aspectes on la persona requereixi suport.
I què destacaries en aquest moment, Sílvia, com el problema un dels problemes a resoldre en l'àmbit de tutela?
Avui la veritat és que tenim moltes dificultats. Tenim dificultats molt serioses de finançament. Nosaltres l'única font de finançament és el recurs públic, la subvenció pública. Avui patim endarreriments i una situació complicada. Recursos, de dir, tenim problemes importants per poder cercar recursos d'habitatge per les persones amb intel·ligència límit. Un increment important de patologies duals, de dir, persones que tenen intel·ligència límit però també tenen afegit alteracions de conducta o trastorns de personalitat, on encara hi ha menys recursos. El fenomen de l'atur, que ha afectat a tota la població i, evidentment, també a la població amb discapacitat. Patim perquè és fonamental en les persones amb intel·ligència límit mantenir rutines, i el fet de no tenir feina els afecta especialment. I el vincle que establim amb la família és molt important, de dir, al marge que hi hagi una entitat tutelar, la família per la persona és fonamental, i per nosaltres la coordinació i el vincle amb la família és important per establir l'estabilitat de la persona, perquè la família és un element clau.
Sí, realment és un punt importantíssim, és el suport.
De fet, vosaltres passeu a ser la família, d'alguna manera.
Passem a ser la família d'alguna manera, encara que jo sí que a vegades penso que intentem fer la nostra feina sempre bé, sempre al màxim, però mai podrem ser un pare o una mare. Llavors, quan el pare o la mare ja no hi és, el primer és dur, el segon és molt complicat, i el procés de dol davant la falta dels pares és complicat.
Us coordineu amb altres entitats tutelars similars a la vostra, i consideres que en l'àmbit de tutela està qüestionat com a sector?
A veure, nosaltres formem part de Coordinadora Tutelar. És una coordinadora que agrupa 23 entitats tutelars de Catalunya. Justament la Fundació ACID portem la secretaria tècnica. Entenem que és una eina i un mitjà fonamental, perquè sols potser anem més ràpids, però junts arribem més lluny, i això ho tenim claríssim. Al sector hi ha dos coordinadores més, una que pertany a DINCAT i una altra en CAIX, que està adreçada a persones, entitats amb malaltia mental, i fem una feina coordinada per tal d'intentar avançar en tot el que sigui millorar el sector i l'activitat.
Doncs un repte de futur de la Fundació Tutelar ACID. Quina seria aquest repte?
Nosaltres el repte és poder atendre les persones, que les persones es trobin satisfetes i plenes amb el nostre suport, i al mateix temps doncs, poder donar aquest suport al màxim de persones possibles, totes aquelles que ho requereixin.
Molt bé. Toni, pàgina web d'aquesta entitat, per si algun oient sí. necessita més informació i també per saber totes les coses que fan i projectes.
www.acic.org.
Molt bé, www.acic.org. Doncs Sílvia García, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Directora gerent de la Fundació Privada Tutelar ACIT, ha estat un plaer tenir-la al programa. Pot venir quan vulgui, tornar a explicar-nos projectes, iniciatives, el que necessiti.
Doncs moltíssimes gràcies per convidar-me i tornaré.
Perfecte. I Toni, nosaltres ens sentim al desembre, primer cap de setmana, no?
Maco.
Sí, que és pont, mig pont. Però tu no em fallaràs, jo ho sé.
No, jo faré l'aqueducte, si tu vols.
Molt bé, una abraçada ben forta, companya.
Per tu també.
Vinga, nosaltres continuem a Catalunya Sense Barreres, ara al costat de la nostra escriptora cega, la Mercè Guiu.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
L'esperança mitjana de vida dels homes a Espanya és de 5 anys menys que la de les dones. El 2012 van haver-hi 104.851 nous casos de càncer diagnosticats en homes. 2 de cada 3 homes espanyols presenten sobrepès. Mentre les dones acudeixen amb regularitat al ginecòleg, les visites a l'andròleg no són ni de lluny freqüents ni sistemàtiques. La Fundació Internacional Movember, moda, mustatxo, bigoti, i Bember, de November, novembre en anglès, intenta canviar la manera de pensar masculina, posant un toc divertit en un assumpte molt i molt seriós. Emprant el bigoti com catalitzador, pretenen canviar la mentalitat dels homes. Primer, parlem de la iniciativa. Els participants, els mobros, o germans del bigoti, es comprometen a deixar-se mustatxo durant els 30 dies de novembre, convertint-se en anuncis ells mateixos per a la causa. També pot donar-se una donació o convertir-se en mo-sisters, les germanes que donen suport als homes que es deixen el bigoti. Els objectius: reduir la mortalitat en càncer de pròstata i testicular, la millora física i psíquica dels homes amb càncer de pròstata o testicular. I, finalment, aconseguir que els homes comprenguin els riscos de salut que corren i que actuïn per estar bé. Siguis home o dona, si et sembla una iniciativa atrevida, curiosa però important i necessària, cerca Movember, amb M inicial, a la xarxa i obtindràs més informació.
Catalunya Sense Barreres, tots els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb la direcció d'Anna Hernández.
Nosaltres continuem amb més programa, ara amb una nova informació que ens porta la Montse Faus.
El passat dia 11 al matí va tenir lloc a la delegació territorial de l'ONCE a Catalunya la presentació d'Ilunion, la nova marca única que unifica el grup d'empreses de l'ONCE i de la seva fundació. Ocupa a Catalunya 3.400 persones i factura quasi 100 milions d'euros. Disposa de 43 centres per tot el territori català i acumula l'experiència de 25 anys d'iniciativa empresarial i social de l'organització. El seu objectiu és mostrar a la ciutadania que existeix una altra manera de fer companyies, l'economia social. S'esforça per aconseguir l'excel·lència professional i es compromet amb les persones, siguin les que siguin i com siguin. Nascuda de la societat, de la solidaritat de la gent, i l'Unión vol retornar a la ciutadania tot el que li dona cada dia. Els seus dividends són oportunitats de vida per als que ho tenen més difícil. I l'Unión és un projecte únic al món, el major grup empresarial generador d'ocupació per a persones amb discapacitat. Fa de la inclusió laboral de les persones amb discapacitat el seu senyal d'identitat corporativa.
Esteu escoltant una reemissió de Catalunya Sense Barreres.
Ella tiene poder, ella tiene poder, Barcelona es poderosa.
Su paseo de gracia, los niños que lloran, su justa palabra, la flor de la rambla, y te
Doncs bé, continuem compartint el programa d'aquesta tarda, de dissabte o migdia de diumenge, si escolteu la repetició del programa ara ja dins de l'espai de la síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà. Què tal, síndica, com està?
Molt bé, i vosaltres?
Com sempre, tan activa,
fem el que podem. Fem el que podem.
Vostès presenten un informe anual, oi?
Sí, un informe anual que ara ja estem preparant i el presentem en el plenari de l'Ajuntament de Barcelona. Normalment, i suposo que aquest any serà així, bé, l'any vinent, el 2015, l'últim divendres del mes de febrer.
Però el mes de novembre, mitjans de novembre, han d'estar, doncs, vaja, ultimant informació.
Ja s'està preparant, perquè, esclar, és bastant llarg, massa, perquè
de vegades... Sí? Com és, bé, de gros, a veure?
No, en
ara
paper,
ja res, en paper, un pendrive,
són, en paper
no?
Són quasi 300 pàgines, ui. Sempre volem fer-ho més, volem ajustar-ho més, però no és possible, perquè també volem donar una informació el més àmplia possible, i tot clar. I gens està molt resumit, lògicament.
Sí, tant i tant. Molt bé, Maria Vilà, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Anna.
Avui, dins de l'espai de la síndica de Greuges, tu has volgut plantejar el tema dels habitatges adaptats a persones amb mobilitat reduïda. Per quina raó?
Sí, perquè l'habitatge és una de les problemàtiques, una de les qüestions que més preocupa a la població en general, no? I volíem veure com estava tractat, no? Com ho havien rebut des de la sindicatura, no? En concret amb les persones amb discapacitat, que és el tema que els hi toca, no? Els habitatges adaptats a persones amb mobilitat reduïda.
D'entrada, hi ha queixa síndica?
Poques,
com
per la situació. Poques per la situació. Estic parlant amb persones de mobilitat reduïda. Poques.
Doncs, comencem. Què entenem primer de tot per un habitatge adaptat?
Clar, un habitatge adaptat vol dir que la circumstància d'aquella persona, que la discapacitat d'aquella persona no li impedeixi poder arribar a casa seva i després a dintre tenir, no diré comoditats, però sí les necessitats bàsiques i comoditats, si pot ser, necessàries. I, evidentment, això varia molt segons la discapacitat de la persona.
Això seria, per exemple, una persona que va amb cadira de rodes...
Evidentment, doncs, que pugui passar per totes les portes d'una manera... I que, primer de tot, que tingui ascensor, no? Si viu en un pis, doncs que tingui un ascensor que li permeti arribar a casa seva i que després pugui bellugar-se per tots els espais d'aquest habitatge. I després, lògicament, doncs té que tenir adequada la cuina, té que tenir adequat el bany és molt important, i si aquesta persona, a més, viu sola, encara necessita més aquest suport que l'envolta.
I una vegada sabem que és un habitatge adaptat, vostè considera que amb la informació que té la sindicatura que hi ha suficients habitatges adaptats a Barcelona?
No, directament no, perquè no hi són ja els habitatges en general. I la veritat és que hi ha una manca d'habitatge. Aquesta darrera setmana se n'ha parlat del propi Ajuntament, de lo que són els desnonaments i tot això ha perjudicat, doncs, l'habitatge, no? I aleshores, doncs, no hi ha prous habitatges de cap nivell, habitatges socials o d'emergència. No hi són. I, per tant, per persones discapacitades, doncs encara hi ha més mancança. S'està treballant, perquè això té que donar un tomb i no pot ser, doncs, que hi hagi aquesta precarietat en un país que volem ser avançats.
I encara que ha dit que li han arribat poques queixes, li ha arribat algun cas concret que voldria destacar?
Sí, a veure, per exemple, tenim un cas d'una senyora, d'una noia que no deu tenir encara 40 anys, que està vivint en un pis bastant adaptat, però té un problema amb els ascensors. Està en una finca, diguéssim, que hi ha bastants pisos i, per tant, hi ha bastants veïns i, per tant, té dos ascensors, no? Si funcionen, no passa res, però el dia que no funcionen, cosa que es veu que passa bastant, perquè, com dic, hi ha molt habitatge i, per tant, com més s'utilitzen abans s'espatllen, doncs, si està espatllat, resulta que aquests dos ascensors hi ha unes portes desplegables que aquell sí que pot entrar, però a l'altre no. Per tant, es queda amb un ascensor, el qual vol dir que es queda molts dies sense poder baixar al carrer per aquesta circumstància. S'està treballant, tant des de la sindicatura, perquè ens va portar la queixa, com des del districte de Nou Barris, que és d'on és aquesta persona. I aquest és un cas, a veure, que és evident que li tenen que donar un habitatge, doncs, amb una planta baixa perquè no hi hagin aquests problemes, perquè, és clar, si resulta que són construccions senzilles, que els ascensors són senzills, doncs cada moment s'estan espatllant i, per tant, això és un hàndicap. I estem treballant perquè aquesta persona, doncs, li donguin l'habitatge adequat que necessita. necessita.
Déu-n'hi-do, hi ha moltes persones amb discapacitat que queden segrestades, síndic, a casa seva.
Pues sí.
Literalment, eh?
Pues sí, és així, és així.
I de vegades ens trobem poca conscienciació per part del veïnatge, que moltes vegades és reticent a fer obres de millora en les comunitats
ja,
de veïns.
Ja, perquè si tenen que posar diners ja, que siguin habitatges ja particulars...
Sí, doncs, fa més mal.
Això fa més mal, però és evident que, bueno, això l'administració hi té que intervenir, i té que intervenir perquè es facin aquestes obres, i si són pisos socials, hi té que intervenir adequant-les. Això no cal dir-ho.
I la sindicatura ha pres alguna investigació, ha emès algun informe al respecte, i quines conclusions s'han tret d'això?
Nosaltres el que fem quan hem tingut aquest cas, perquè, és clar, aquest cas que explico i altres que hem tingut similars, són queixes concretes, però a part d'això, veiem altres coses, no? Ens donem compte d'aquesta necessitat que hi ha, i d'aquest... Llavors, nosaltres el que fem a l'Ajuntament és recomanacions. I, és clar, com que tenim amb el tema d'habitatges tants problemes de persones no discapacitades, com que tenim tants problemes, sempre procurem que també hi entri aquest aspecte, no? Per les persones amb visualització difícil, i aleshores, doncs, el que procurem és ampliar-ho, diguéssim, però, perquè nosaltres estem treballant molt amb el tema de l'habitatge en general, i aquest en particular, evidentment, que el tenim en compte. I hem fet recomanacions perquè la persona que demana un canvi de pis pel que sigui, perquè pot ser que la seva vivenda, doncs, en un moment donat se li hagi fet petita, perquè doncs, tenen família, el que sigui, doncs, home, tenen que tenir una prioritat.
I l'Ajuntament els està fent cas? Ha fet alguna acció vers la situació d'aquestes persones amb l'habitatge?
Bueno, nosaltres, tant amb aquest tema com amb altres, doncs, de vegades ens fan cas i de vegades doncs, no ens en fan tant. A veure, he de dir...
Sí,
he de... No, és que és així.
És realista, vostè.
No, és que és així. Ara he de dir una cosa. Actualment, bueno, tant la persona de l'alcalde com serveis socials, a veure, són persones sensibles a aquesta realitat. I des de serveis socials s'estan fent ajudes particulars amb persones doncs, que ho necessitin. I, per tant, jo crec que la sensibilitat hi és. La dificultat en aconseguir-ho és una altra, però és evident que és un tema que el tenen present i molt present.
Quines altres recomanacions s'han tret respecte al tema de la sindicatura? S'ha fet alguna altra acció o alguna altra recomanació al voltant del tema?
Sí, a veure, al voltant del tema de l'habitatge és una mica així global, com he dit. Després hem tingut algunes denúncies, que d'aquestes n'hem tingut potser mitja dotzena, de que persones cegues que anant pel carrer es troben amb la dificultat dels cartells que hi ha en molts bars o en moltes botigues que posen la propaganda fora i que està relacionat amb l'habitatge per un cas que vam tenir. I després les fruiteries que també doncs, es posen a fora els aliments, bueno, que tot això estan il·legals, estan completament il·legals. Hi va haver un cas d'una persona del poble no, que va tenir que canviar d'habitatge perquè li agradava sortia sol i no podia passejar pel carrer perquè es trobava amb totes aquestes dificultats. Per tant, són temes a tenir molt en compte, perquè és clar que doncs, per no quedar desterrats, tal com tu dius, Anna, doncs, per no quedar d'una manera absolutament aïllada, doncs s'han d'anar buscant solucions. I cada cas és molt particular. Jo el que sempre recomano és que no es pot parlar en general, sinó que precisament amb el tema dels discapacitats cada cas és molt puntual i s'ha d'estudiar la manera que aquella persona pugui tenir una vida el més normalitzada possible.
De fet, el tema de l'habitatge adaptat a la ciutat de Barcelona va tenir una gran empenta amb les Olimpíades, amb la construcció de la Villa Olímpica, però des de llavors, síndica, s'ha avançat més en aquest tema?
A veure, de fet s'avança. Quan hi ha promocions d'habitatges socials, sempre hi ha un 3% d'aquests habitatges que han de ser adaptats i han d'estar a disposició de les persones que ho necessitin. Per tant, jo diria que no, o sigui, no discriminaria el que s'ha fet amb l'habitatge en general amb el que s'ha fet amb els de discapacitats especialment, diguéssim, no? És un tema que va lent, que costa, però que hi ha la voluntat, és evident que hi és, la sensibilitat també. Ara, falten pisos, adaptats, no adaptats, i falten pisos per a les persones que estan en precarietat econòmica.
Sí. En general, perquè ens en fem una idea, quin és el volum de queixes sobre habitatge en general que arriben a la sindicatura?
Sí, l'any 2013 va ser un rècord, per tant és un rècord trist, molt trist. Vam rebre 342 queixes d'habitatge i de serveis socials 102. Algunes estan, no en aquests números, però vull dir que després hi ha molts casos que estan molt relacionats, no? Perquè han vist les famílies que no han rebut l'atenció que creien que es mereixien i que se'ls tenia que donar. Aquest any anem una mica per sota, perquè l'any passat, és veritat que el 2013 va ser una explosió i va venir moltíssima gent, doncs, pels casos en què es trobaven, no? Nosaltres treballem cas per cas i a part d'assessorar-los, que els hi diem, doncs, com ho han de fer. Moltes vegades ja venen assessorats per serveis socials, però nosaltres després, doncs, tramitem, a veure, a partir del consorci, a veure com es pot ajudar més aquella persona i la necessitat urgent que veiem en un dels casos. Aquest any tenim un cas molt, molt potent, malauradament, que és una senyora que està vivint en un espai molt reduït, que té una malaltia bastant important i que necessita respiració artificial, oxigen, i està vivint en un lloc que no té ventilació i que està molt malament. Ho estem treballant amb el consorci.
Déu-n'hi-do, síndica, eh? Sí, sí.
I, en canvi, el percentatge de casos que li arriben amb discapacitat, tornem a repetir, que és molt,
sí,
molt
sí,
petit, no?
Sí, bueno, doncs per això esteu vosaltres aquí, per ajudar-nos, no?, a fer aquesta transmissió de lo que es pot fer i de que, sobretot, doncs, les persones que estiguin que tinguin alguna queixa, sempre que estigui relacionada amb l'Ajuntament de Barcelona, lògicament, doncs que ens ho fagin arribar i nosaltres, bueno, com sempre, donem els telèfons.
Sí, sisplau, doni la pàgina web,
sí,
no?
Sí, la pàgina web és sindicadegreugesbcn.cat. El telèfon és el 93 413 2900, i estem a la Ronda Sant Pau 45. En hores d'oficina normals estem sempre oberts al públic.
Per a posar-ho fàcils a les persones amb discapacitat, què han de fer si alguna cosa a la ciutat de Barcelona no els hi funciona?
Que vinguin directament.
De moment que vinguin, ho expliquin,
que
no?
Que vinguin directament, que ens ho expliquin, i nosaltres, doncs, els assessorarem, i si és un cas que podem treballar-lo conjuntament i que podem arribar a l'administració per fer-li veure, doncs, que s'ha equivocat en aquella acció que ha fet, o que hi ha una necessitat que també l'estem detectant, doncs que ens ho expliquin, i nosaltres farem dintre les nostres possibilitats tot el possible.
Síndica, hi ha altres ajuntaments que tenen sindicatura de greuges també o no?
N'hi ha, o sigui, a Catalunya, que hi ha més de 900 i pico de municipis, només hi ha 43 ajuntaments que tenen síndics locals.
Té poca competència sindical. Sí, bueno, què passa aquí?
Perquè hi ha llocs, doncs, que creuen que no és necessari, o que tampoc l'Ajuntament, a veure, l'Ajuntament fa un acte de transparència posant una síndica o un síndic,
I tant.
I per tant, no tots els ajuntaments deuen estar disposats, no? Uh-huh. Però el nostre, doncs, sí, tenim aquesta sort.
Molt bé, i nosaltres tenim la sort de tenir-la vostè al programa, Maria Assumpció Vilà. Molt bé, síndica, doncs una abraçada ben forta.
Gràcies.
L'esperem, eh? Gràcies. Maria, tu et quedes amb nosaltres?
Em quedo una estona més, sí.
T'agradaria parlar d'atractiu de les dones amb discapacitat?
Jo crec que sí, que tinc molt a dir.
Vinga, doncs convidada ja estàs a la tertúlia. Ara ens escoltem de seguida, vale?
Bé, Anna, fins ara.
Esteu escoltant una reemissió de Catalunya sense barreres.
Don't come easy to me. This is the only way for
Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Doncs ja hi som dins del temps de tertúlia de les nostres estimadíssimes dones amb discapacitat i malaltia mental, avui representades per l'Anna Quintero, que s'estrena. Un aplaudiment per ella, no? Vinga, benvinguda, Anna. T'has atrevit.
Gràcies, moltes gràcies.
Finalment has decidit, Anna, m'hi apunto.
Sí, sí.
A veure què
sí.
surt.
Espero estar a l'altura.
Molt, home, no tenim cap dubte. Amb tu tenim l'Estefania Trench. Què tal, Estefania?
Hola, bon dia,
com
molt
estàs?
Bé.
Benvinguda. Encantades de que continuïs amb nosaltres. També la Montse Faus, que és mare d'una adolescent amb discapacitat, d'un i dos. Sí. Pel tema d'avui hem volgut que siguis a la taula.
Gràcies.
La Toni Fernández de Cora i la Maria Vilà, que s'hi sumen, companyes. Què tal, com esteu?
Molt bona tarda,
sí?
Anna. Molt
hola. Bé. Sabeu que parlem d'atractiu de dones.
Sí.
Sí?
Sí.
A veure.
Sí. Mm-hmm.
El tema de l'atractiu de la dona amb discapacitat, com penseu que es planteja dins del nostre sector, de les nostres companyes?
Bueno, yo creo que eso depende de uno mismo, muchas veces. Y claro, también depende de cómo te vean los demás. Si solamente se fijan en la parte física de tuya, o si lo que pretenden es profundizar un poco más. Yo conozco a bastantes mujeres en particular que tienen enfermedades. Y bueno, pues físicamente se les notan de una forma u otra. Y bueno, pues la verdad es que sí que es cierto que han tenido problemas a nivel de encontrar una pareja o a nivel de... Pero claro, luego está la parte de cómo se siente una misma, ¿no? Si una se siente atractiva, la positividad de uno mismo, de cómo lo ve, cómo lo siente, y no dejarse influenciar demasiado tampoco por los demás.
Jo diria, doncs, que bueno, també depèn una mica de la discapacitat de la que estem parlant, però és molt important això que estàs dient, no? Mm-hmm. Jo, en el meu cas, doncs, bueno, ella, doncs, com que és conscient del que hi ha, tampoc no hem mostrat fins ara cap tipus de problemàtica. Ja hem tingut un nòvio, doncs, bueno...
Adolescent i ja ha tingut
sí,
un nòvio.
Sí, ja ha tingut
carai.
Un nòvio.
Sí, jo crec que el tema de l'atractiu és sobretot psicològic, no? Tu projectes el que sents, la teva autoestima, si tu et sents maca per dins, crec que projectes que ets maca per fora i crec que la gent es queda molt en aquesta àurea, no?
Sí?
Sí. Mm-hmm. Jo crec que, en concret, amb les persones amb discapacitat intel·lectual, que són les dones amb discapacitat intel·lectual, que són les que jo més coneixo, tenen precisament això, aquesta autoestima molt, molt baixa, no? La societat els hi marca pues, que, bueno, que elles no poden fer certes coses, també s'ha establert, no? Hi ha com aquesta creença que les persones amb discapacitat intel·lectual no poden tenir una sexualitat, no poden tenir una intimitat amb ningú, i se'ls ha infantilitzat molt. I llavors això també afecta a l'autoestima i a la capacitat, al que senten elles mateixes respecte a aquest tema, no?
Sí, jo crec que realment, i en concret amb les persones amb discapacitat intel·lectual, hauríem de fer classes de suport, d'adquisició d'autoestima, de saber-se mirar, de saber-se pintar, de fer sessions de sortides a perruqueria. És que m'està venint al cap ara mateix, però penso que no estaria gens malament, que seria una bona injecció d'optimisme i de realitat, perquè...
Clar, jo no sé fins a quin punt la discapacitat acomplexa la dona.
La discapacitat... Sempre que tens alguna cosa que dius que pot sortir del que és considerat entre 50.000 cometes normal, ens pot acomplexar. Des del moment en què fins i tot tens que portar ulleres, en algun moment i segons quina edat tinguis, et t'acomplexa. Estem molt carregats de mites i pendents del que puguin pensar els altres de mi i et compares a vegades amb uns miralls que no, que estan fora de lloc. Però si t'estimes, com deia abans l'Estefania, si t'estimes a tu mateix i projectes a l'exterior aquesta estimació i autoestimació, això és positiu.
Jo crec que, a més, doncs, cada dona té té un aspecte diferencial, siguis discapacitada o no, i es tracta d'aprofitar-lo, la teva intel·ligència, el teu color de cabell, qualsevol cosa. I en el nostre cas, doncs, és el color de cabell i l'aprofita que no us ho podeu ni imaginar.
Ben fet.
M'agradaria assenyalar molt aquí la diferència en el terme de gènere, no? És a dir, les dones, a part de tenir una discapacitat, tenim aquesta pressió del que suposa la discapacitat, clar, però a part pel fet de ser dona, no?
Efectivament.
El fet de ser dona suposa una pressió extra en el tema físic, per exemple, que el gènere masculí no té, i em sembla, doncs, que és bastant important, no?, que estem sotmeses i sotmesos tots sota les regles del patriarcat i que això és així i estem lluitant molt i hem aconseguit moltes coses, però encara hi estem, eh?
I és que diries que, a més, l'atractiu va més enllà de l'aspecte físic. Tots coneixem, segur, a dones...
Ho diries tu, però no...
No, ja ho sé,
no la majoria d'aquesta societat.
Ja ho sé, Anna. El que passa és que tots coneixem, segur, a persones que són molt guapes físicament, però poc atractiu tenen. Mm-hmm. Val? I, en canvi, a vegades veiem persones que no tenen gran cosa, però no saps per què t'atrauen, no?
Ja, però és una evidència que els cànons de la societat actual són totalment desorbitats en tots els aspectes, no? O sigui, noies primíssimes amb una estructura facial molt determinada, i si et surt d'aquests cànons que van molt dictaminats, ja no ets ja no ets guapa, ja no ets atractiva, ja no tal. Això és el que ens imposen les revistes, les pel·lícules, tota la majoria, no diríem tots, però la majoria de la societat de la informació i la comunicació.
De todos modos, yo pienso que, bueno, que la edad también influye, las etapas de la vida, la adolescencia son edades muy duras, la infancia incluso, ¿no? Que los niños a veces, como se suele decir, son crueles entre ellos mismos. Y cuando hay una diferencia, pues digamos que lo que hacen es presionar más, ¿no?, sobre esa diferencia. Entonces,
sí, t'has anat, no?
Sí.
Tranquil·la,
sí,
mira, estem aquí per
convidar-te. M'he callat en una palabra.
Jo estava escoltant-te i pensava, Anna, si hi ha alguna model amb discapacitat.
Sí,
sí,
hi ha models albines i models albins amb discapacitat.
Sí.
Vinga, expliqueu-me això. A veure,
bueno,
a veure, jo no podria dir noms, però jo n'he vist. I hi ha una noia i un noi albins, models de moda, i, bueno, a vegades em pregunto com s'ho fan amb la llum, no?
Però, és tremendo, bueno, com ho faran a la passarel·la.
Però
quedaran secs totals.
Sí, segurament, no? Deuen tenir les seves estratègies. Jo, com que aquest és el cas que més proper a mi, és el que jo us puc referenciar.
Jo, a models no en conec, però actors i actrius, sí.
Sí.
Hi ha el Pablo Pineda, un noi amb discapacitat intel·lectual, que és actor, no? Sí. Que, a més, és periodista, també. Està aquí fent la competència, Anna.
Jo encantada.
És un gran periodista, també. I després també hi ha una... No en recordo
René
el nom
Russo,
de la noia.
També. René Russo té trastorn bipolar.
Ah, sí?
Està diagnosticada i ho va dir públicament fa molt poquet.
Doncs mira, i també hi ha una noia, Joaneta, que té síndrome de Down i que també està en una sèrie molt famosa dels Estats Units que es diu Glee, i que és una sèrie d'adolescents, no?, i que és la cheerleader, l'animadora, que és una noia popular, que té conflictes i que està totalment normalitzada dintre de la sèrie, no?
O sigui, el tema de dona discapacitada, dona complexada, és un mite o és una realitat? No sigueu políticament correctes, dones.
Jo crec que és una realitat com una catedral, vamos. El que passa és que hi ha una lluita molt gran i volem potser no ser-ho, però crec que a priori sí que hi ha un complex que sí, crec que si el negues crec que t'estàs mentint a tu mateixa, no?
Per molta autoestima que tinguis,
molta,
no?
Sí.
Després has de sortir al carrer i pots tenir autoestima superreforçada, però clar...
No, si la gent et mira d'una manera determinada o inclús et diu segons quines coses, doncs clar, som humans, som humanes, no?
Evidentment s'han de superar altres coses que les persones que no tenim una discapacitat, doncs no les hem de superar. I això està clar.
Clara, estem parlant d'atractiu, que és una cosa com a molt material, molt física, potser.
No, jo no ho crec.
Tu no ho veus així?
No. Jo crec que l'atractiu és un conjunt de moltes coses. No és sol que ets més guapo, més alt, més... Bueno, més baixet, si ja aniríem al cànon típic, que si ets baixet no ets massa maco, però l'atractiu és un tot.
Sí, totalment. Sí. És una actitud, jo crec.
Exacte.
Que és una actitud. Jo m'he sentit molt acomplexada físicament durant molts anys. M'he anul·lat com a dona, com a ésser sexual, i ara estic traient tot el meu potencial sí. i em trobo una dona atractiva i crec que se'm percep moltes vegades així i no sóc físicament per anar de l'altre món. No?
Home, pues, t'anava a dir, aquests complexes físics, perquè els tenies? Si ets boníssima.
Bueno,
si m'ho permets,
no sé. Em vaig engreixar 40 quilos, uh-huh. Ara m'he primat bastants, però em vaig engreixar molt i bueno, jo em vaig apartar de la vida social i, com dic, de la meva identitat de dona i de la meva identitat sexual, fins i tot, no?
A causa de la teva malaltia, Estefania.
A causa de la meva malaltia, no?
Ja.
Per tant, és tot un camí i crec que té molt a veure amb l'actitud, sobretot.
Mhm. Molt bé.
Es lo que yo antes quería comentar cuando se me ha ido un poco la...
Que te ha venido, ¿ves? Para eso estamos.
Exactamente, ¿no? Que depende de las etapas que se viven en la vida. Supongo que conforme, bueno, pues vamos haciéndonos más mayores, vamos liberándonos, yo creo, ¿no? De estos tabúes de la belleza y de tal. O sea, yo siempre he sido una persona que nunca me he pintado, nunca me he maquillado, nunca... Y bueno, me he arreglado, normal, pero... Y mucha gente a veces me ha dicho, ¿y por qué no te arreglas o por qué no te maquillas un poco? Estarás más mona. Y yo digo, ¿y por qué no se maquillan los hombres? También estarían a lo mejor más monos de cara a nosotros.
A la tele,
¿por qué tengo que hacer yo? Claro, o sea, yo pienso, ¿por qué tengo que hacer yo algo para gustarle a quién?
No, claro, pero... te tienes que gustar a ti.
Exactamente. Claro. Entonces, pues yo estoy a gusto siendo como soy.
Pues
y entonces, pues considero que, bueno, también con la edad vas alcanzando estos conocimientos, vas superando estas fases y, bueno, pues cada vez aprendes a estar más a gusto contigo misma.
Sí.
Tú estás más gorda o estabas más gorda antes,
sí.
¿no?
Sí.
Pero, sin embargo, yo veo señores que tienen mi edad o incluso son más jóvenes y que tienen... con perdón, o sea, unas barrigas descomunales y los ves caminando más felices que felices por la calle.
Bueno, també s'hauria de preguntar aquests homes, no
bueno,
sabem.
Bueno, no te creas, no te creas.
O cosa que és el que deia la Estefania, no? La dona està sotmesa
a uns... Està més penalitzat, clar, la dona al no ser atractiva clar, físicament, per l'amor de Déu, que un home.
Castigada, sí, vaja.
Està penalitzat, clar que sí.
Te sobran 4 quilos i ja estàs obsessionada, tengo que hacer una dieta tal...
A veure què fem amb això... Sí. Dones.
Home, us sona la frase aquesta de quan miren una dona, doncs pel que sigui t'engreixes. Sí. I és, hay que ver cómo se ha dejado.
Sí.
Por favor.
L'odio.
Sí.
Sí, sí, però és molt típica, eh?
Sí, sí. Sí.
Principals problemes que viu la dona amb discapacitat en aquestes qüestions, quins serien? Què diríeu vosaltres?
Jo crec que n'hi ha dos, no? Un, el que estem parlant, de la lluita interna que tenim totes les dones, no? Per fer-nos créixer l'autoestima, per estimar-nos, per projectar aquesta imatge positiva de nosaltres mateixes. Però després el que també dèiem, no? Que la societat com ens percep per ser diferents. Que aquesta diferència no determini si som atractives o no. Podem ser diferents i atractives.
Però amb coses que ens passin, de les nostres discapacitats, no hi ha problemes en aquest sentit? No?
En el meu cas, no, perquè en el terme de físic i de projectar la gent, si no sap la meva història, no
sap. La discapacitat no és visible,
no és,
en aquest cas.
No és visible, no? Sí que algun cop hi ha comentaris de la bipolar esta, no? Que és, jo sempre m'ha fet gràcia, no? Si tens càncer no és el canceroso este.
Sí.
Però en el cas del trastorno mental eres la esquizofrènica o la bipolar o la no sé què.
T'ho espeten,
no? Sí. Més enllà d'això jo no he tingut mai cap problema.
No, a veure, jo us puc explicar un cas que és que nosaltres riem molt quan ens passa i és quan anem per una zona... molt turística, com per exemple el Portal de l'Àngel, sempre ens paren i parlen a la meva filla en anglès, perquè es pensen que és noruega. Bueno, riem molt.
Sí, però clar, i els insults als albins en el carrer estan a l'ordre del dia, també, Montse.
Nosaltres que... insults no n'hem vist mai.
Jo, perdoneu-me que...
Cares,
ser una dona i tenir una discapacitat
moltes.
No és un tema suau, si m'ho permeteu.
No.
Pensem en dones amb una mobilitat molt i molt reduïda, no? Quan la discapacitat és molt i molt visible. Perdoneu-me, jo penso que no s'ho posen fàcil.
No tens fàcil. A veure, jo, insults, nosaltres, jo no n'hem rebut mai cap. Mirades, moltes. Mirades meves tornades, que maten, perquè, clar, o que mosseguen, no? Sí, clar. Evident. A vegades són mirades encuriosides, moltes.
Jo crec que en casos més evidents, no? El que tu comentaves, persones amb dones amb mobilitat
dones amb
reduïda...
Dones amb discapacitat intel·lectual, Maria.
O dones amb discapacitat intel·lectual, i tant, i tant. Les mirades són... Quan hi ha un grup de... Jo que treballo
les
amb
burles,
elles...
Les burles
són evidents, sobretot si fan una cosa que no els hi toca. Si estan parlant de nois, o si estan cuchicheando, tal, no sé què. Coses que altres adolescents o altres grups de dones poden fer i se'ls hi permet... Una dona amb discapacitat o unes dones amb discapacitat no se'ls hi permet, no? Se les mira malament pel fet de fer segon, de tenir segons quines actituds.
Doncs estem molt mal educats, la societat en general,
no
realment.
No, però, no dic que no.
Però molt. Perquè no, és que aquestes alçades encara fem això, no...
Però
la veritat
fa,
és que no ho entenc. Sí,
Toni.
Sí, es fa. Mira, aquest matí a l'autobús venia un grupet de nois al... amb síndrome de Down, i estaven doncs, jugant sense fer cap enrenou ni res. Si hagués estat un grup de nois sense discapacitat, ningú se n'hauria adonat de que estaven jugant i que s'estaven donant abraçades. Com que era un grup, estava tot l'autobús, els estava mirant. Vull dir que sí que és un hàndicap i que la discapacitat marca i que tenim prejudicis, però insisteixo que molt malament, que estem molt mal educats, que n'hem d'aprendre molt.
Uh-huh. I tant.
Hem de fer un cursiu molt intensiu.
Tu proposaves que les nostres dones fossin a la perruqueria, fessin tallers no, de perruqueria, de complements,
sí.
De roba. Jo no sé, l'Estefania, si està més d'acord amb això.
Sí, estic super d'acord. Vull dir, però el que crec que seria super interessant seria que des de l'educació de ben petits inculquessin l'educació en la diferència i donar la benvinguda a discapacitats, a diferències, perquè estem en una societat absolutament normativitzada i tot el que se surt de la norma és mirat, jutjat i és horrorós.
No, és cierto esto, sí. Claro, es que hay los dos tipos de discapacitados, ¿no? Los que no se nota exteriormente y los que se notan mucho exteriormente.
Ah, claro.
Entonces, claro, no tiene nada que ver. O sea, yo misma, por ejemplo, voy por la calle y a mí no me mira nadie porque mi discapacidad no es externa. Pero, sin embargo, sí que soy... Pero también te digo otra cosa, ¿eh? O sea, también conozco mujeres que, por ejemplo, en mi enfermedad, que afecta a mujeres, ¿no? He visto casos que han sido dejadas por sus parejas por tener una enfermedad minoritaria, una invalidez. O sea,
imagineu aquestes dones que els hi cau, com t'ha passat a tu, Anna, el diagnòstic de la incapacitat. Tu has dit, jo tinc una incapacitat permanente.
No? Absoluta.
Només, o sigui, vull seure en aquesta tertúlia perquè tinc una incapacitat absoluta. Jo ho has dit amb una rotunditat.
Sí.
Clar, jo no sé això com afecta la dona, el seu tractiu, el seu concepte de dona, no sé.
No, i tant que l'afecta, i sobretot de cara al gènere masculí, que tenen molts perjudicis, no?, amb moltíssimes coses, encara ara. L'atractiu queda reduït en molts, molts casos.
Maria, Toni, Anna, Estefania i Montse, heu volgut suavitzar el tema i no ho és pas de suau, si m'ho permeteu, dones. Sí?
És molt greu,
sí,
i tant.
Sí.
Molt bé, us espero el proper mes de desembre. D'acord, noies?
Molt bé.
Esteu molt guapes
molt
totes, eh? Amb i sense discapacitat.
Adéu.
Nosaltres tornarem el proper cap de setmana. Mentrestant, sigueu persones felices i solidàries.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. Heu escoltat una reemissió de Catalunya sense barreres. Ho diu el Pacte per la Infància a Catalunya.
Els mitjans de comunicació...
considerar els infants i adolescents com a elements actius i participatius de les xarxes socials i promoure que els mitjans abordin la informació sobre l'ús de les xarxes d'una manera global, superant els enfocaments centrals exclusivament en els riscos.
El Pacte per a la Infància de Catalunya, que compta amb un ampli suport de la societat civil catalana, ha estat promogut pel Govern de la Generalitat com a compromís i acció envers la infància a Catalunya.
I
quan dejuneu, no feu un posat trist com els hipòcrites, que es desfiguren la cara perquè tothom vegi que dejunen. Tu, quan dejunis, perfuma't el cap i renta't la cara.
Mateu 6, 16-17.